ho seria? És a dir, s'ha de buscar al final quin objectiu busques amb aquest entorn comercial efímer.
Josep Maria Marcos, professor de l'Escola Universitària de Comerç i Distribució d'Escodi, recordem-ho, expert en expansió i gestió immobiliària en el comerç. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cinc cèntims.
I amb els 5 cèntims de la Montse Hidalgo, parlant, entrevistant a Josep Maria Marcos, avui hem conegut aquest concepte del pop-up stores, arribem al punt de les 12 i és el moment de començar el que és la segona hora del Més Calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el Més Calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Bé, i obrim aquesta segona hora del Més Calent a l'Aigüera, que una hora que ens portarà fins al punt de la una. En el punt de la una tindrem l'informatiu i ara res, d'aquí una estona ens arribarà la veu i ens explicarà quins seran els temes que tractarà el mateix, quins seran els temes avui a parlar a l'informatiu de la una. També d'aquí una estona, que ja el tenim per aquí esperant, Rafel Bruguera, que ens ve a presentar el seu últim llibre, que és una biografia de l'escalenc Martí Rauret, que era l'home de confiança de Lluís Company. Aquesta biografia que porta el títol de Martí Rauret, l'escala Móra d'Ebre, Barcelona i Mèxic. Una entrevista dels que faran aquí ara amb la Bel com acabem per parlar sobre aquest llibre. Bé, doncs ja tenim la Bel aquí i doncs és el moment que li donem la benvinguda a Bel. Bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, bon dia. No, és que ja tenim en Rafel aquí, me feia...
Sí, ja veia que estaves aquí xerrant, esperant-te, i
feia,
tot això... Ja
me feia torbar, dic, Rafel, que he d'entrar a fer els titulars, ja després, de seguida, comencem l'entrevista.
Molt bé, doncs anem amb la sintonia a parlar de titulars.
L'Ajuntament de l'Escala denuncia espolis reiterats en parets de pedra seca del municipi. S'han fet rondes especials per localitzar els autors d'aquests robatoris, sobretot concentrats en punts com Vilanera o el Camí dels Termes. L'acció és considerada delicte i es perseguirà els autors si s'aconsegueixen detectar-los.
Déu-n'hi-do.
Sí.
A robar pedra seca, suposo, per...
Bueno, les pedres, mira, faig una obra a casa. Vindria molt bé fer una portalada de pedra.
Clar.
I aquests elements patrimonials, tanques de vinya, sí, barraques d'olivar o de vinya, què sé jo.
Jo que recordo de casa, on estava abans, en teníem la paret era de pedra seca, la que donava al carrer.
A veure, per entendre'ns, aquells més jovenassos, o no avasats al terme, no com a seca, no volem dir pedres eixutes. Paret de pedra seca, paret de pedra... ben col·locada sense morter.
Sense, esclar, sense estar enganxada amb res.
Ni amb ciment, ni amb morter, ni amb fang, ni amb res. Senzillament ben apilades.
Ben posades, sí.
Amb el risc, és clar, que com que aquestes pedres no estan enganxades una amb l'altra, doncs el més desaprensiu digui, mira, si en trec 3 o 4 no es notarà pas. Home, diria jo, si en treus 3 o 4 potser no es notarà. Però si tothom pensés com tu, bacanar, llavors estaríem ja sense cap paret de pedra seca.
Clar. I també s'intenta agafar les de dalt, no agafi la de baix, que cau tot.
Ah, bé. Sintonia. L'Alfolí de la Sala ha acollit aquest cap de setmana l'últim concert de la temporada dels clàssics L'Escala Empúries. Va ser un concert de Nadal a càrrec del tenor Jordi Mas i el pianista Miquel Jorba. Dins el repertori va comptar amb temes del mestre Lluís Albert. I l'endemà hi va haver encara un altre concert de clàssica, aquest al migdia, amb un jove pianista en formació, 17 anys, que va fer un concert amb un perfil absolutament clàssic.
Promet aquest noi, promet?
Diuen que sí, diuen que ho fa bé.
Bueno,
diuen que ho fa bé.
Hem d'escoltar, no?
Un rato o quatre.
Va.
Sintonia. Va de música l'assumpte, perquè també acabarem de repassar altres apunts del cap de setmana, com l'actuació que la Coral Vergelitana va fer al Camp dels Pilans, un concert de Nadal, on la coral estrenava un tema molt escalenc, la versió portada coral del 23 de gener de Josep Ter, una adaptació que va ser molt aplaudida pel públic assistent. I encara repassant cap de setmana, tindrem uns instants també per dedicar al concurs de dibuix del CERT, que perd participants. Es va fer aquest diumenge, els inscrits no arribaven a la trentena. Tots els dibuixos participants poden veure's a partir d'aquesta setmana al Centre Cultural Xavier Vilanova. Un dels guanyadors és el que s'escollirà després per il·lustrar la Nadala de la Penya Blaugrana de l'Escala. I ja que parlem d'esport, o que surt per quin ni que sigui per la tangent al tema esportiu, obrirem secció d'esports avui dedicada al bàsquet, citant en el titular que el president del club, Pep Andrades, anuncia que han guanyat el recurs que havien interposat a la federació per l'alineació indeguda que va condemnar el senyor masculí a baixar de categoria. El club va decidir no presentar-se a les promocions de descens i abans d'iniciar la lliga, la federació els hi va donar la raó. Recull d'agenda d'activitats del cap de setmana amb apunts com la presentació del llibre de Martí Raureta que citaves i que ara comentarem degudament amb el seu autor Rafael Bruguera, però també presentació del projecte Col·lectiu Solar el mateix divendres al vespre a la llar del jubilat i activitats nadalenques, un taller a la biblioteca, a un tió al Parc de les Olors i primeres representacions dels Pastorets dissabte a la nit i diumenge a la tarda vespre. Meteorològicament parlant, en dia de tramuntana que ha d'anar a la baixa a partir d'aquest migdia, just després de l'informatiu, la tertúlia. A la tertúlia política, la plaça que farem avui amb Albert Llach per Esquerra Republicana, Maite Llendric per Gent de l'Escala i Eduard Pons d'En Comú Podem. Avui descansa Junts per Catalunya i avui no pot assistir per motius o per assumptes personals la tertuliana habitual de candidatura de Progrés. La columna la signa avui Gent de l'Escala. Tot això pel que fa a l'informatiu.
Molt bé, doncs no marxis, queda't aquí on estàs, que ara ja farem entrar en Rafael Bruguera i per parlar del seu últim llibre, aquesta biografia de Martí Rauret, amb un títol llarguet, quasi l'ocupa tota la portada, aquest Martí Rauret, l'Escala, Móra d'Ebre, Barcelona, Mèxic.
Jo diria que més que res el títol és el nom, Martí Rauret.
Martí Rauret.
La resta és la notació.
Dos llocs on va tinguem més...
Doncs on va deixar petja.
On va deixar petja. Molt bé, doncs com t'he dit, no te'n vagis, que de seguida entre ell i en parleu.
Ara en parlem, doncs.
El més calent a l'Aigüera.
Molt bé, doncs, com deia, els deixo ara amb en Rafael i l'Abel, que ja els tinc aquí preparats, perquè ens parlin d'aquest llibre. Aquest llibre que presentarà Rafael Bruguera, el seu últim llibre dedicat a la biografia del que va ser l'home secretari i home de confiança de Lluís Companys, l'escalenc Martí Rauret.
Doncs sí, Joan, bon dia. En aquesta part d'entrevista tenim avui en Rafael Bruguera en la qualitat o en la condició d'autor d'un nou llibre, una biografia sobre la figura de Martí Rauret. Rafael, sigues molt benvingut a la ràdio. Com anem?
Moltes gràcies, ben trobat.
Bé, doncs, avui per parlar d'una personalitat nascuda a l'Escala com la de Martí Rauret, que aquest divendres, 7 de la tarda, i a l'Alfolí, doncs podrem tocar, perquè és el dia que es presenta aquesta biografia, del que es considera o qualifiqueu, si més no en la nota de premsa, com l'home de confiança de Lluís Companys. Parlem una mica de la gènesi o dels orígens d'aquest llibre, perquè Rafael et capfiques ara amb la figura de Martí Rauret i com neix l'idea d'elaborar aquest estudi biogràfic.
La idea neix de l'any 2015, per tant hi he estat treballant d'una manera interrompuda, però durant 4 anys, quan sóc diputat al Parlament, I la veritat és que la primera idea no era escriure un llibre sobre Martí Rouret, sinó sobre fer un article sobre la seva etapa de diputat amb els seus discursos, una mica del que havia parlat, a quines comissions havia format part, etc, etc. I amb la idea també de dir, bueno, doncs Martí Rouret és el primer diputat al Parlament de Catalunya, fill de l'Escala, malgrat que va ser diputat per Tarragona, que hi va anar a fer de mestre. Jo sóc el segon, bueno, ja que estic en el camí de ronda i tal, doncs un article d'aquest tipus. Però la veritat és que em vaig decebre bastant quan vaig anar a l'arxiu del Parlament perquè no vaig trobar gaire res. No em donava per fer un article una mica, diguem-ne, amb substància, no?
Home, no donava per fer un llibre, per fer un article amb substància i al final n'ha resultat un llibre.
Bé,
alguna cosa ha canviat pel camí.
Sí, perquè el llibre no va només de Rouret com a diputat i parlamentari, sinó va una mica de tot plegat, no? La veritat és que així no vaig trobar res, o vaig trobar molt poqueta cosa, perquè en Rouret es va dedicar bàsicament en el Parlament durant els primers anys, era el secretari primer de la mesa, per tant s'asseia al costat del president del Parlament, que era en Lluís Companys, i es dedicava per tant a la gestió del Parlament, a la governança del Parlament de Catalunya, no? I més tard, llavors sí que ja va ser portaveu del seu grup parlamentari, però ja durant la Guerra Civil, quan el Parlament ja pràcticament no es reunia. Però sí que vaig trobar una documentació en el fons Marcelí Domingo, d'unes cartes de l'alcalde de Tortosa, etc. Bueno, i a partir d'aquí doncs vaig anar estirant el fil, i vaig anar estirant, i bé, i n'ha sortit un llibre.
L'origen, la idea inicial era l'etapa com a parlamentari, però ha acabat sent la biografia sencera, sí. Des de la seva infància i joventut a l'Escala, la seva formació com a mestre, sobretot la seva etapa de, com a mestre a Móra d'Ebre, l'entrada en política, l'evolució cap a càrrecs importantíssims, exili primer a França, a Marsella, i acabar a Mèxic, i de tot això en surt el perfil d'una persona o d'un personatge capdalt o que potser havíem tingut una mica oblidat.
Sí, perquè normalment les persones que estan a primera fila, no?, per dir-ho d'alguna manera, són els que acaben sent coneguts, valorats, etc. No? Martí Rouret, en aquest sentit, tenint unes vessants molt polièdriques a la seva persona, com a activista cultural, com poeta, com escritor, com pedagog i mestre, com a polític, evidentment, va ser masó, etc, etc, però, diguem-ne, sempre va estar una mica a la cuina. Ell va tenir l'últim càrrec i el més llarg, que va ser sotssecretari de la presidència de la Generalitat. Un càrrec que només ha tingut ell a la història. Aquest càrrec no existeix.
No existia abans d'ell
no existia, i després d'ell tampoc. Martí Rouret i Companys es coneixen al Parlament quan el president de la Generalitat és Macià, Lluís Companys és president del Parlament, i al seu costat elegeixen de secretari primer del Parlament un jove de 30 anys que es diu Martí Rouret Callol, que és diputat per Tarragona. Allà es coneixen, s'estableixen complicitats personals i polítiques, evidentment, i quan Companys és elegit president de la Generalitat, especialment a partir de l'esclat de la Guerra Civil, crida Rouret a diversos càrrecs. En primer lloc, com a conseller de Sanitat de la Generalitat, després és comissari general d'Ordre Públic de Catalunya durant molt poc, durant un mes i pocs dies, a partir de l'afer Reverters, que va ser una conxorxa, un cop d'estat, dintre de la pròpia Esquerra Republicana per enderrocar Companys. Es descobreix la conxorxa, el que era comissari d'Ordre Públic de la Generalitat és detingut, i Companys li demana a Rouret que posi ordre a la comissaria d'ordre públic. Ell plega de conseller i se'n va a la comissaria d'ordre públic, i al cap d'un mes, quan ja ha fet la feina, per dir-ho d'alguna manera, que ell mateix diu que no li agrada massa, però que l'accepta per fidelitat a Companys, doncs és elegit, nomenat, vaja, per Companys, sotssecretari de la presidència de la Generalitat. És el que té el despatx al costat de Companys, és el que s'ocupa de les relacions consulars, és el que s'ocupa de les relacions amb la premsa, amb els mitjans informatius, de les rodes de premsa, etc, 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 i de gestions molt delicades, no? I, per tant, en aquest sentit sí que podem afirmar sense por d'equivocar-nos que Rauret és la mà dreta de Companys durant tota la Guerra Civil.
Tant és així que els càrrecs que havia ocupat i les responsabilitats que havia tingut doncs l'obliguen a marxar, perquè si s'hagués quedat aquí mala fi hauria tingut. Parèntesi per fer un incís en el tema del bombardeig,
sí.
Perquè en Rafel sempre ha mantingut, des de l'estudi que va fer fa una colla d'anys amb alguna de les commemoracions d'efemèrides de la Guerra Civil, hi havia hagut la hipòtesi que si l'Escala va ser bombardejada aquell nefast 23 de febrer de 1939, doncs era perquè s'interpretava que en Rauret estava amagat a l'Escala fugint cap a França. I no és així, hi ha arguments suficients per demostrar que no va ser així. Ho agafo perquè amb el que estaves explicant,
sí,
ara de Companys,
efectivament,
doncs seria un dels motius, no?
Sí, efectivament, jo ja vaig escriure jo en el seu dia un full d'història local que es titulava el bombardeig de l'Escala amb l'Aïda Tramuntana, en el que explicava doncs que els avions anaven a bombardejar Port de la Selva, que va entrar la Tramuntana, que no varen poder passar el Cap de Creus, varen recular i varen rebre l'ordre de bombardejar el port de l'Escala. Però, a més, en el llibre explico que se sap perfectament aquell dia 23 de gener del 39, hora a hora, què va fer Martí Rauret. Perquè en Martí Rauret es va ocupar el dia 23 de gener, un dia que ell sabia que es havia bombardejat l'Escala perquè tenia prou coneixement, informació i accés a la informació pel càrrec que ostentava com per saber-ho. Per tant, probablement aquell dia 23 de gener va ser un dels dies més complicats de la seva vida, perquè se li encarreguen dues coses fonamentalment. Una, l'evacuació dels diputats que encara queden a Barcelona, seran la matinada de l'endemà, la matinada del 23 al 24 marxaran de Barcelona, que eren un total de 11 amb les seves famílies. Martí Rauret els cita a casa seva, al seu pis de Barcelona, i la matinada del 23 al 24 surten de Barcelona per la Conreria, per Badalona, i després la següent nit ja la passen a Girona, i des d'aquí el Mas Parxés, etc, etc. Per tant, Martí Rauret no era a l'Escala ni el 23, ni el 22, ni el 24, ni el 25. Per tant, això està clar. I Martí Rauret, a més, dels aquests 11 diputats, 10 més ell, que encara quedaven a Barcelona, també s'ocupa, amb l'ajut d'un funcionari del Parlament, de la salvaguarda de l'arxiu del Parlament, especialment d'aquells documents que podien ser més compromesos si queien en mans dels franquistes quan entressin a Barcelona, perquè es podien iniciar represàlies contra especialment funcionaris del Parlament. I ell s'ocupa d'això fins al punt de que l'any 2000, en un soterrani del Mas Parxés d'Agullana, es troben unes caixes, bueno, es destapen unes caixes que havien sigut allà tota la vida, i resulta que allà hi havia una part de l'arxiu del Parlament que va quedar allà i que no va anar a França. Això va anar posteriorment a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que va ser ordenat, classificat, netejat, etc. I tota aquesta documentació torna a estar avui a l'Arxiu del Parlament de Catalunya. Per tant, Martí Rauret juga un paper transcendental en l'evacuació de Barcelona dels polítics que encara quedaven a Barcelona aquells dies de gener.
Martí Rouret havia nascut l'any 1902, va morir a Mèxic l'any 1968. Nascut a l'Escala, de ben jove en va marxar per la seva professió de mestre, va treballar a Lloret, va treballar a Móra d'Ebre, va ostentar llavors els càrrecs polítics que hem anat comentant i a final de la guerra va haver de marxar cap a l'exili. Tornaria en algun moment puntual a l'Escala. M'agradaria que parléssim una mica també, Rafael, del perfil humà, ja no tant de càrrec públic o de les feines que havia fet, sinó com era Martí Rouret com a persona i quin lligam va mantenir llavors al llarg de la seva vida, des de la seva vida i aquest llarg exili, quina vinculació tenia encara amb l'Escala.
Bueno, ell va ser, des de molt jovenet, amb 17 anys, va ser un dels fundadors de la revista Costa Brava, per exemple, no? Era un excel·lent futbolista, va jugar, va acabar finalment, primer va jugar amb l'Ateneu Víctor Català, després amb l'equip de l'Ateneu d'Art i Cultura, amb el Futbol Club L'Escala, que es deia l'Escala Futbol Club, i també va jugar alguns partits amb la selecció provincial i amb el Girona. Ell marxa, efectivament, marxa de l'Escala l'any 26, per tant té 24 anys, molt jovenet, però al llarg de la seva vida, quan es plantegen els seus escrits, fins i tot parla en els seus poemes, parla de la Roca del Frare, parla de l'illa mil·lenari referint-se al Cargol, etc, etc, sempre parla de la possibilitat de tornar, però no a Móra d'Ebre, curiosament, no en parla, sinó parla de Catalunya i concretament de l'Escala, no? Per què no torna? Va venir l'any 1965, tres anys abans de morir, va venir, va estar dos mesos a Catalunya, dels quals la majoria del temps se'l va passar precisament a l'Escala, no? Per què no pot tornar abans, com sí que varen fer molts altres polítics, que l'any, els anys finals dels 40, principis dels 50, ja podien tornar sense, entre cometes, ser molestats, no? Doncs perquè a Rouret se li havia instruït un expedient de repressió de la maçoneria. En Rouret va entrar a la maçoneria l'any 38, molt al final de la Guerra Civil, i això va ser fonamental perquè els intents que va fer de poder venir no varen reeixir. Fins que l'any 63-64 rep la informació de que el jutjat militar, que, en el qual tenia instruïda la causa com a masó, l'arxiven, dient que ja no hi ha cap dificultat ni cap impediment perquè es pugui repatriar, i aleshores és quan ràpidament la que serà la seva primera i única visita a Catalunya i a l'Escala, que és l'any 1965. Martí Rouret era una persona ambiciosa. Explico una anècdota de quan va ser diputat a la Generalitat Provisional, que varen veure que perdien i varen trencar l'urna. Per tant, era una persona, i varen haver de repetir les eleccions al cap de 15 dies, i després va guanyar ell, no? Era una persona ambiciosa políticament, era una persona que va intentar combinar la feina de polític amb la feina de mestre i pedagog, però finalment aquest binomi, per raons polítiques, perquè hi va haver tots uns conflictes, seria una mica llarg d'explicar, a Tarragona, entre ell i Marcelí Domingo, que es disputaven la preeminença del republicanisme d'esquerres, especialment en el conjunt de la província de Tarragona, però especialment a les Terres de l'Ebre, i al final diguem-ne que el binomi política ensenyament es fa incompatible, i finalment opta evidentment per la política, com és sabut, no? Era un home charmant, era un home molt fins i tot tenia dots, fama de lligon, de ligon,
Tipus dandi.
Una mica és dandi, era un home ben plantat,
el veus retratat a la portada i fa goig.
Que feia goig. Sí, bé, era un home, diguem-ne, que tenia dot de gens, que sabia parlar, que sabia convèncer, que sabia parlar en públic, que tenia uns dons que el varen fer especialment apte tant per fer de mestre com per fer de polític.
Rafael, explicaves quan hem engegat que l'origen del llibre va ser anar a trobar una mica els paral·lelismes o el lligam entre dos escalencs que han ocupat plaça de diputat al Parlament. Per tant, l'inici de tot plegat seria un motiu local escalenc. Però, al final, el producte que n'ha sortit, el llibre que n'ha sortit, és un llibre d'abast nacional, d'abast de país. No en va, ha estat editat per la Fundació Josep Irla.
Sí.
Hi ha un pròleg de Josep Lluís Carot Rovira. Mm. Havia estat
el secretari
general d'Esquerra Republicana. I té un epíleg del José María Murià, nebot d'en Rauret. Per tant, és un llibre que trenca absolutament les fronteres locals, és un llibre de basc català, com a mínim.
Sí, sí, i tant, per descomptat. La Fundació Irla està fent una feina molt, molt, molt interessant. És una col·lecció de llibres en els que va recuperant la història i la vida de persones d'Esquerra Republicana, no només, però especialment de la República, durant la República, no? I, per tant, que aquest llibre formi part d'aquesta magnífica col·lecció, em sembla que és un honor per mi, no? A més, és un llibre que no es ven.
Això potser... Què vol dir que no es ven?
Que no estarà a la venda.
No el podem anar a comprar els que no estiguem interessats?
No.
I doncs?
No, aquests llibres es regalen. Per tant, a tothom que vingui a l'Alfolí divendres a les 7 de la tarda serà obsequiat amb un exemplar. I si algun escalenc, per la raó que sigui, per raons de feina, o perquè no pot, o per raons familiars, no pot venir, i m'ho diu, evidentment, amb molt de gust, li faré arribar un llibre. Però no, són llibres que no es venen. I si em permets l'anècdota, quan ja vaig decidir que tenia prou documentació, o em semblava que podia tenir prou documentació, i en part nova respecte a la de Montmarquès, la d'en Salomó Marquès, per poder treure un llibre, m'imagino a la Fundació Irla, perquè sabia que allà hi havia un petit fons de donació d'en José María Murià, que hi havia fotografies, hi havia alguns documents, els vaig anar a consultar, no? I el director de la Fundació Irla, en Josep Vall, em diu: ja tens editor del llibre? Jo dic: no, quan l'hagi acabat hi començaré a pensar. I em diu: home, nosaltres fem aquests llibres. I jo, bueno, ja els conec, ja en tinc de llibres d'aquests. Home, nosaltres te'l podríem editar, el llibre. Jo li dic: encantat de la vida. Ja està, fet. I em diu: bueno, però hi ha un petit problema.
Vaja.
I jo dic: caram, quin problema hi ha? Diu: no, esclar, que aquest llibre no es ven. En els actes que anem fent de presentació del llibre, doncs el regalem. I jo li dic: m'estàs dient que no hi haurà drets d'autor? Diu: bueno, sí. Jo dic: no pateixis. Fet. I a partir d'aquell moment, doncs, el contacte amb la Fundació Irla, i especialment amb en Pep Vall, doncs ha sigut molt intensa, i hem treballat. Crec que ell també, en Josep Vall, ho he de reconèixer, i si me'n recordo, ho diré divendres, el llibre queda força més rodó amb la participació que ell ha tingut els últims dos mesos, tres mesos, del que hagués quedat sense la seva col·laboració.
A la presentació d'aquest divendres, 7 de la tarda, hi haurà l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, hi haurà la secretària general adjunta d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, hi haurà la catedràtica emèrita d'Història Contemporània de la UDG, Anna Maria García, hi haurà el president de la Fundació, Josep Irla, el qui havia estat conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserres.
Sí.
Una nòmina, també, altre cop, de primeríssim nivell.
Sí. La veritat és que estic molt, molt content. Clar, pensem que Martí Rauret va ser secretari general d'Esquerra Republicana entre el 35 i el 37. Quan dic secretari general, vull dir, utilitzant terminologia actual, el secretari d'organització. El era el president del partit i el segon líder era el secretari general. En aquest cas, entre l'any 1935 i el 37, Martí Rauret. Per tant, ens va semblar que era interessant que hi hagués algú també de la cúpula d'Esquerra en la línia d'importància que va tenir Martí Rauret i, efectivament, la Marta Vilalta, que, a més, a part de vicesecretària adjunta, és diputada del Parlament de Catalunya, per tant, ens veiem relativament sovint, doncs vindrà, i, evidentment, el president de la Fundació Irla, Joan Manuel Tresserres, que té una vinculació amb l'Escala, que jo crec que si me'n recordo divendres ho diré, i és que el retorn de l'Escolapi es produeix en el mandat de Joan Manuel Tresserres com a conseller de Cultura, i això jo crec que és un fet prou rellevant per Empúries i per l'Escala, no? I l'Anna Maria García, doncs, que és una amiga meva i amiga també d'en Salomó Marquès, doncs, que és catedràtica emèrita de Història Contemporània a la Universitat de Girona, que farà la presentació, diguem-ne, més acadèmica del llibre. I, per tant, jo els vull agrair a tots, doncs, que vinguin a l'Escala divendres i que participin en l'acte.
En Rafael, deixa'm destacar també un punt, o preguntar, aviam fins a quin punt ha estat còmode o difícil, o ha estat fàcil, encaixar totes aquestes peces. Ho dic, en un món com l'actual, i en un temps polític convuls com és l'actual, en tot el tema del procés que tiba les cordes i tiba les diferències al màxim, la biografia d'un primer espasa d'un partit polític com Esquerra Republicana és escrita per un històric del Partit dels Socialistes. El llibre l'edita la Fundació Afina a Esquerra Republicana,
sí,
amb un pròleg del que havia estat secretari general d'aquest partit, però que ara n'està més aviat distant, sí, sense conèixer els detalls o els intríngulis. Sí. Com s'ha lligat tot plegat, Rafael?
Bé, doncs, per coses ben naturals, jo he escrit sobre anarquistes, he escrit sobre assassinats de la Guerra Civil, he escrit sobre gent de la CEDA, he escrit sobre... De fet, he escrit més sobre gent d'altres tendències polítiques que no pas de la meva, les coses com siguin. He escrit alguna cosa sobre en Pepito Figueres, això sí, que era socialista, però, en general, no té res que veure, crec, una cosa amb l'altra. I, de fet, va ser la Fundació IRLA la que m'ho va demanar i jo ho vaig acceptar immediatament, més que no pas jo anar-los-hi al darrere, perquè tampoc hi havia pensat, francament, eh? Jo que quan em diuen de la possibilitat de que ho editi la Fundació IRLA, jo el que volia era acabar el llibre. Estava immers en tota la recerca. A més, és un llibre que, a part de la biografia, hi ha una segona part que és d'escrits, d'articles i de poemes. Per tant, vaig fer una recerca de hemeroteca, crec que bastant important, bastant important, i que em va costar bastants mesos, diguem-ne, d'anar fent la recerca als diaris i revistes de l'època. Però bé, no hi veig cap contradicció, ben al contrari, i estic molt content, doncs, que sigui la Fundació IRLA la que ha dit el llibre.
I una última, fem política ficció. Què pensaria en Martí Rauret a dia d'avui de la situació política de Catalunya? I em faig un extracte abans per introduir aquesta pregunta, que potser l'hauria d'haver fet al revés, però ja, perquè repassant l'esbós que m'havies facilitat del llibre, el llibre no, en paper no està imprès encara, però sí que n'he pogut llegir fragments d'una prova en PDF, en l'epíleg, José María Murià en recorda les converses que tenia en Martí Rauret amb el seu
cunyat,
i deia, explica José María Murià, que llavors era una criatura, diu, escoltava aquestes converses, i diu, ell, en Martí Rauret, era molt catalanista, però concedia la possibilitat d'establir una federació ibèrica. El pare, en canvi, era independentista ultrança.
Sí.
Diu, li costava parlar. I llavors faig un salt, perquè en José María Murià va estar amb en Rauret el dia que va morir, i diu, li costava ja parlar, però em va agafar la mà i em va dir a poc, noi, el teu pare té tota la raó. Van ser les seves últimes paraules. Bueno, com es posicionaria, doncs, en
no,
Rauret?
No ho sé, perquè això és molt complicat i molt difícil, no? Però sí que puc dir diverses coses. Primera, Martí Rauret va fundar la Federació Republicana Federal, Federació Republicana Federal Socialista de la Ribera d'Ebre. Per tant, les seves intencions... Ell va ser un federalista tota la vida, que després es va integrar dintre l'estructura interna d'Esquerra Republicana, al cap de poc. Però ell va crear aquesta federació a les Terres de l'Ebre. Dins d'Esquerra Republicana, hi ha, per manifestos que ell signa i per articles que fa, forma part de la vessant més obrerista, diguem-ne. més d'esquerres o més socialdemòcrata, utilitzant terminologia actual. A Mèxic col·labora amb un organisme que es deia Los Pueblos por la Paz, que era una cosa que dominaven els comunistes, i per això va ser titllat fins i tot per gent propera a Esquerra Republicana de filocomunista, cosa que de cap de les maneres va ser mai Martí Rouret, però que va col·laborar amb la República a l'exili i va participar en el Congreso de los Pueblos por la Paz i va participar ell sempre va defensar la unitat de tot el republicanisme d'esquerres per lluitar contra el franquisme i recuperar la república. En canvi, hi havia altres sectors que pensaven que només havien de dedicar-se, diguem-ne, als problemes de Catalunya i, per tant, de la possibilitat de la independència o no de Catalunya, però, en tot cas, d'emmarcar Catalunya dins el màxim d'autogovern o el màxim...
Doncs sí, Joan, bon dia. En aquesta part d'entrevista tenim avui en Rafael...
El més calent a l'aigüera.
Bé, després d'aquesta entrevista, llarga entrevista que li feia a l'Abel a Rafael Bruguera per parlar d'aquest llibre, del llibre Martí Rouret, l'escala Móra d'Ebre, Barcelona, Mèxic. Doncs continuem aquí amb la programació del més calent a l'aigüera i és el moment de les nostres històries. I històries de la ràdio que, com cada dimarts, ens la porta en Paco Torres. Paco, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia, Joan.
Bon dia, bon dia, bon dia. Bon dia.
Alegria que no em falti.
Bueno, això, sobretot, amb el temps que fa, vull dir, sempre dos tenir aquesta cara alegre. Bueno, de fet, nosaltres ja en portem unes quantes tramuntanes, ja sí. no ens ve d'aquí si bufa més, si bufa menys.
Avui aquesta si nit, Déu-n'hi-do, eh?
Si ens emporta el vent o si ens deixa allà on estàvem. Hi ha gent, esclar, que la coneix per primera vegada i es posa la mà, com això, com ho podeu viure aquí amb aquest que fa? I, bueno, estem massa acostumats ja de tramuntant. Molt bé, Paco, doncs anem situant-nos amb la situació que ens toca. Bueno, això està molt ben dit. Situant la situació que ens toca i anem a l'any 93.
Però abans tinc que dir una cosa. L'últim capítol no vaig dir un resultat de la selecció nacional que va fer un partit.
Han tingut, no saps pas tu, de trucades i missatges que han tingut dient que t'havies descuidat aquest d'això. Vull dir, la centraleta ha quedat col·lapsada.
Col·lapsada, vale.
Vinga.
Millor, sí. Vol dir que ens escolta
algú. Ens escolta algú. Col·lapsada i, bueno, i alguns estan amenaçant i tot.
Doncs el resultat va ser el dia 27 de gener de 1993, Espanya 1, Mèxic 1. Mm-hmm. Ara anem per les històries. Mes de febrer, dia 15. Els segadors, himne oficial de Catalunya. El Parlament aprova per unanimitat una llei que es converteix als segadors com himne nacional de Catalunya, oficial.
Mm-hmm. Ara te diré una consulta. Fa temps, no fa pas gaires anys, a Facebook hi havia una enquesta dient, demanant a la gent que escollís entre els segadors i el cant a la senyera, entre l'11 de setembre i Sant Jordi. I aquella enquesta va guanyar el cant a la senyera com himne nacional de Catalunya i Sant Jordi com a dia nacional de Catalunya.
Estaria bé.
És curiositat, eh?
Curiositat,
però,
sí.
Però, dic, ostres, curiós, vull dir que... I per diferència, no és pas allà igualtat, i per diferència la gent que va votant allà, la votació anònima, saps que tu et portes sí, sí. El d'allò, i doncs va guanyar a Sant Jordi, Diada Nacional de Catalunya, i el cant a la senyera com a
himne nacional.
Bueno, queda dit. Continuï.
Continuem. Dia 17 i 18, futbol. Copa del Rei, 8 anys de final, partits de tornada. Oviedo 2, Extremadura 1, Saragossa 3, Esporte de Gijón 1, Barcelona 6, Atlético de Madrid 0, gols marcats per Bisevic, 2, Beregistany, Ferrer, Òscar i Julio Salinas. Real Societat 3, Lleida 0, València 2, Sevilla 0, Villarreal 2, Jaén 0, Real Madrid 3, Mallorca 0, Valladolid 1, Valladolid 0, Albacete 1. Passen a les següents eliminatòries: a l'Oviedo, Saragossa, Barcelona, Real Societat, València, Villarreal, Valladolid i Real Madrid. L'objecció de consciència continua pujant a Euskadi. El moviment de l'objecció de consciència fa pública unes dates segons quals el 70% dels joves bascs i navarrers i un 4% de contingent militar es declaren objectors de consciència en l'any 1992. Dia 24 és un partit de la selecció corresponent per a la fase prèvia del Mundial 94. Espanya 5, Lituània 0. Els gols marcats per Cristóbal Vaquero, Berguistain,
Christensen, sí.
Sí, i Aldana. Els tres primers, Espanya anava primer, 9 punts. El segon, Eire, en 6 punts. I el tercer, Irlanda del Nord, també en 6 punts.
Això era l'Eurocopa del 94, no? O no?
Sí, això era pel Mundial...
Ah, pel Mundial del 94.
Sí, a Estats Units.
Estats Units, sí.
El dia 26, atemptat a les Torres Bessones de Nova York. No és l'últim que va... Sis persones van morir i més de 1.000 ferides en un atemptat que pertanyien a enfonsar les Torres Bessones de Nova York, el World Trade Center. Un grup d'extremistes islàmics varen explotar un cotxe carregat d'explosius aparcat en un subterrani de les Torres. És un avançament del que passaria el dia 11 de setembre del 2001. Va ser com... era un principi.
Un avís de dir, cuidado, que aquí pot passar alguna cosa.
Pues va passar. Ja, quan arribarem al 2001 ja en parlarem. El mes de, ja estem al mes de març del 93. Avui se juga un partit de Lliga plaçat entre el Barcelona i l'Oviedo. El Barcelona va guanyar 2-0, gols del Barça marcats per Eusebio Amor. Aquest partit tenia que jugar-se el dia 13 de desembre passat, degut que el Barcelona disputava la final de la Copa Intercontinental.
Per haver guanyat la Copa d'Europa del 92. Eh? Que aquí, contra el São Paulo, era?
São Paulo.
São Paulo, sí.
Primer va marcar el Barça, després va remuntar el São Paulo. Dia 2 i 4 de març, partits de la Copa d'Europa, partits d'anada, quarts de final, Olympiacos 1, Atlético de Madrid 1. Atlético de Madrid passa a la semifinal per un global 4-2. Copa de la UEFA, quarts de final, Real Madrid 3, París Saint-Germain 1. En el capítol anterior, ara passarem a la música, vam radiar si el millor que escoltava s'escoltava en aquell 93. Teníem 10 cançons, vam radiar 5. Ja escoltarem les 5 que manquen. La primera és El hombre negro de Loquillo y los trogloditas.
Voy de negro y te preguntas el por qué, porque no he visto otros colores y muy bien. Que mi apariencia puede resultar sombría y gris, tengo razones para vestirme así. Llevo el negro...
Escoltem De Ley, de la, para la Rosario.
Si estás loco y juegas a perder, puedes ser vagabundo, puedes ser un rey. Yo no sé si a los locos les gustas tres pies, si eres joven.
Tocar madera, Manolo Tena.
Abiertas en la mesa. Si se cruza un gato negro o se te rompió el espejo. Si no es por superstición.
Y ahora Miguel Bosé, si tú no vuelves.
Si tú no vuelves, se secarán todos los mares.
ara escoltarem per Billy Joel, The River of Dreams. Bueno, seguim. Dia 10 de març es va disputar la Supercopa d'Europa, partida tornada en el Camp Nou. Barcelona 3, Werder Bremen, Barcelona 2, Werder Bremen 1. Els gols del Barça marcats per Stoichkov i Goicoechea. El partit d'anada va acabar 1-1. Per tant, el Barcelona va quedar campió per un global 3-2. I el dia 14, la setena edició dels Premis Goya. La setena cerimònia d'entrega dels Premis Anuals de l'Acadèmia Goya va tindre lloc al Palau de Congressos de Madrid i va ser presentada per Imanol Arias. Belle Époque va ser la pel·lícula amb més nominacions de l'any, 17, i va ser la guanyadora. Seguim amb el Maestro d'Esgrima amb 11 nominacions i 3 premis. La millor pel·lícula, Belle Époque. Millor direcció, Fernando Trueba, de la pel·lícula Belle Époque. Millor direcció novell, Alex de la Iglesia, de la pel·lícula Acción Mutante. Millor actriu, Penélope Cruz, de la pel·lícula Jamón Jamón. I el millor actor, Javier Bardem, també de la pel·lícula Jamón Jamón. En aquest mateix dia, als Estats Units, un temporal de mal temps. Unes 97 persones moren a conseqüència d'un temporal de neu, pluja i vents huracanats que han afectat a la costa atlàntica dels Estats Units des de Maine fins a Florida. El dies 17 i 18, partits de la Copa d'Europa, partits de tornada, Alegre Madrid 3, Olympiacos 1, per un global 4-2 favorable a l'Atlètic de Madrid, que passa a la semifinal. I Copa de la UEFA, quarts de final, partida tornada, París Saint-Germain 4, Real Madrid 1. Amb un global 5-4 favorable a l'equip francès, el París Saint-Germain passa a la semifinal, el Madrid eliminat. El dia 22 de març, informàtica. La companyia d'informàtica nord-americana Intel presenta la nova generació de microprocessadors coneguts com el Pentium, que es convertirà en el processador instal·lat en el 90% dels ordinadors. El dia 24 es juguen els partits de tornada de la Copa del Rei. Bayoret 1, Barcelona 3, els del Barça, marcats per Ladro, Salines i Guardiola. Real Madrid 4, Real Sociedad 0, Villarreal 1, València 2 i Saragossa 1, Oviedo 1. El dia 28, notícia des de Girona. S'estrena La Variant.
Hombre, Gerora, La Variant de Sant Daniel.
La Variant de Sant Daniel, es fa la inauguració en la Nacional 2, que era com Variant, i hi havia moltes discussions de fer-la, no fer-la.
Sí, a més, esclar, com hi havia la plataforma Salvem la Vall de Sant Daniel, sí. I va acusar molt a l'alcalde, perquè ell sempre havia dit que allà no s'hi faria mai res, no es tocaria mai la vall, no s'hi faria
pues
mai
res. Doncs mira, tres túnels i curves.
I tot el que ha donat d'així aquesta variant, que bueno, està molt bé, si... Bueno, ara, de fet, la Variant ha quedat un xic obsolet perquè l'autopista és gratuïta.
És gratuïta i
això ha descongestionat molt
la Variant.
I però abans, clar, la Variant anava molt bé per no haver de travessar Girona, perquè, esclar, vull dir, haver de travessar Girona abans era complicat, eh? I la Variant, doncs, va anar
allà,
molt bé.
Allà em van posar una multa perquè anava més de 80.
Ara hi ha radars, sí, que te fan anar molt a poc a poc.
Sí, sí, no, va per trams, eh?
Sí. I els d'allò que estaven molt ben il·luminats, no recordo els túnels, al principi, els primers anys, i després ja van, veig que havíem el Sagasto, i cada vegada allò veies que anava reduint més la
luminària.
Sí, l'alcalde, en Quim Nadal, sempre havia dit que allà mai s'hi faria res, i al final, bom, van i fan fan la variant, i bueno, els que no, no, els que no som de Girona, doncs ens va anar molt i molt bé, i ara també ens va molt bé els que la gratuïtat d'aquest tram de l'autopista.
Sí, sí, jo l'agafo sempre.
Que vull dir que això ha fet, doncs, que poques vegades agafis, no, si és allò que no te trobes molt a la vora per agafar-la, sinó ja de seguida vas a buscar l'autopista.
Bé, seguim. El dia 29, la 65a entrega dels Premis Oscars de cinema va tindre lloc a Los Angeles, al Dorothy Clander Pavilion.
Pavilion.
La cerimònia va ser presentada per Billy Crystal. La millor pel·lícula, Sense perdó, de Clint Eastwood.
Clint Eastwood. Mm-hmm. Pel·lícula d'un western, pel·lícula de l'Oeste.
Millor director, Chris Eastwood, de la pel·lícula Sense perdó. Millor actor, El Pacino, de la pel·lícula Essència de mujer.
Mm, bona,
i
també.
I millor actriu, Emma Thompson, de la pel·lícula Retorno a Hogwarts End.
Hogwarts End.
Entrem al mes d'abril, 1993. Dia 1, mort Don Juan de Borbón, comte de Barcelona i pare del rei Joan Carlos I a l'edat de 80 anys. El dia 9, una explosió per una escapa de gas mata 5 veïns a Caldes de Malavella. En un edifici de 3 plantes moren 3 persones de la mateixa família i 2 veïns més dels pisos superiors. L'edifici va quedar completament destrossat i es fa ser derruït a pocs dies després. Una notícia que va impactar: Anabel Segura és segrestada mentre es feia esport en una urbanització de Madrid. Els segrestadors la van lligar, assassinar i enterrar-la mentre encara demanaven diners als pares per deixar-la en llibertat. Els segrestadors van ser detinguts i condemnats molts anys de presó i ara estan en llibertat.
És el que passa a vegades, la justícia, que no fa justícia.
No fa justícia. El dia 13, partits de Copa del Rei, quarts de final, partits de tornada. Barcelona 3, Valladolid 0, gols del Barça marcats per Carreras, i Salinas va fer 2 gols. El Barça passa a la semifinal per un global 7-1. Real Societat 4, Real Madrid 1. El Barça passa a la semifinal per un 5-4. València 6, Villarreal 0. El València també passa a la semifinal per un 8-1. Oviedo 1, Saragossa 2, i el Saragossa també passa a la semifinal. La semifinal, el sorteig va quedar així: Real Madrid contra el Barcelona i València contra el Saragossa. I el dia 23, el cantant valencià celebra el 30 d'aniversari de l'edició del primer disc, El Vent. Parlo de Raimon.
Raimon. Mm-hmm.
Un concert en el Palau Sant Jordi acompanyat per Joan Manuel Serrat, Paco Ibáñez i Ovidio Montlló, entre altres. El dia 26 se disputa la Volta Ciclista a Espanya en la 48a edició, que es va disputar d'entre el dia 26 d'abril i el 15 de maig entre les localitats de La Corunya i Santiago de Compostela, amb 21 etapes i 3.605 quilòmetres. Jo que vaig mirar Corunya, Santiago, Compostela, vas dir tant, i vaig tenir que mirar a Wikipedia, sí, sí, entre Santiago, Compostela i entre La Corunya, Santiago, Compostela.
Mm. Si vas en línia recta, bueno, les 6, però a vegades hi ha etapes que fan tota una volta.
Tota la volta a Espanya.
Vull dir, a vegades hi ha etapes de l'Escala a Platja d'Aro, que posem-hi, dic ara 25 quilòmetres, a vegades poden fer una etapa que van fer la volta i n'hi ha 80,
Tommy Rominger, guanyador de l'última edició, sortia com a favorit al triomf final. Entre els rivals hi havia Jesús Montoya, respaldat per l'equip Amaya Seguros, com companys com a Manchol Mauri, Lodovino Covino,
Lodovino Covino,
Olivero Rincón. També hi havia en Pedro Delgado, que disputava la Volta a Espanya. L'equip de la 11, amb Eric Beukin com cap de files, i el ciclista Laurent Jalabert i Johan Rinsel també eren candidats. Entre altres corredors d'importància hi havia el corredor italià Marco Giannovetti i l'escocès Robert Millar.
Robert Millar, que ara corre un seu nebot, corria ara. Robert Miller.
La classificació general, primer va ser Tony Rominger, 96 hores, 7 minuts, 3 segons, va guanyar per segona vegada consecutiva. Alex Zullo va ser segon, tercer, Ludovino Cubino, a 8 minuts, 54 segons. La classificació per punts, Tommy Rominger, primer, Alex Zullo, segon, Laurent, Laurent Jalabert, tercer.
I ho hem de deixar aquí?
I ho hem de deixar aquí, doncs molt bé.
Doncs... Estem a 5 minuts perquè arribem al punt de la una i és aquell moment que obrim els telèfons al concurs. Ui, estic amb el... No, no, és que... Ah, aquí. Ah, cosa més alegre. Doncs molt bé, tenim aquests 5 minuts per rebre alguna de les trucades que vulguin participar al concurs o el que regalem aquesta setmana a les persones dos que participin i tinguin la sort de ser les guanyadores. Paco, explica'ls-hi què tenim.
Tenim 3 sortejos.
Vinga.
Dime que sortejarem la loteria, demà.
El dècim de loteria, molt bé.
Que és el número 520, a veure, on està? 24.183.
Què toca? Què toca?
Real Federació Espanyola de Rem. Mm-hmm. El dijous, dues entrades dobles per presenciar els Pastorets.
Pastorets, que recordem, cap de setmana, dissabte i diumenge. Mm.
I el divendres sortirem 3 cartons del CER. Tenim, han trucat a la redacció 3 persones, eh? Mm-hmm. En Ramon Ministral, que tindrà el número 1.
Molt bé.
En la Manolita González, que tindrà el número 2, i la Montserrat Colomeda, que tindrà el número 3.
I aquí tenim...
Una trucada?
Dues trucades. Anem per la primera, vinga.
Bon dia.
Bon dia.
Qui és vostè?
La Francisca Callol.
Pues mira, Francisca,
tindrà... Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Vinga. Si ho dius una altra vegada, et regalo un cartró de la quina, va.
Què?
Si ho dius una altra vegada, tens un cartró de la quina.
Bon dia.
Doncs vinga, ja el tens.
Ah,
ja el pots venir a recollir. Que tens el número?
Quin número?
4.
El número 4. Si ho diguessis, si diguessis a la quina, haguessis de dir el número 4, què diries?
La cadireta, no?
Molt bé, molt bé.
Perfecte. Ah, una cadira i seu. Eh, que sí?
Sí, 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 perfecte. Mira.
Aquí al casal, quan surten les dues, el 44, diem el sopar.
Sí, sí, exacte, eh? Les dues cadiretes. Molt bé, doncs, Francisca, gràcies, que hi hagi sort. I ja saps que tens un cartó que pots venir a recollir.
Va, no?
Vinga.
Tenim l'altra trucada, no?
Vinga, anem amb l'altra trucada.
Bon dia. Ui, bon dia. Ui, aquí...
Hauries de baixar alguna cosa que ens acopla, si és la ràdio o la televisió.
Amb qui parlo?
Jo?
Ara.
Sí.
Jo ja he trucat, jo m'han donat... El número
3. Ah, val, doncs sí, res, doncs. Ja està.
Ja
està.
Vale.
Molt bé, merci. S'estava aguantant, no sé per què. Però bé, mira. Molt bé, doncs els telèfons que queden lliures, que ens 3 minuts per arribar al punt de la una, i estàvem parlant, doncs, d'aquests cartrons, aquests 3 cartrons de la quina que sortejarem el divendres per anar a jugar a la quina del CERC, que en Paco ja sap què passa a la quina del CERC.
A la quina del CERC. Si guanya més, que no s'hi perd.
I atenció perquè... perquè tenim una altra trucada.
Una altra trucada?
Vinga. Va,
una altra trucada.
Vinga, una altra trucada. Presenta-te tu mateixa, si vols.
Pues sí.
Digue-te, tu mateixa, qui sóc, digues.
Si me coneixeu, penjo. Carme Moriscota.
Vale, molt bé.
Escolta'm, una cosa, només per la loteria.
Val, molt bé, molt bé, molt bé.
Vale.
Vale?
Sí, senyora.
Adéu.
Adéu.
Vale.
La Carme Moriscota, que té el número...
5.
El número 5. I anem a veure el número 6.
El número
bon dia. 6.
Bon dia. Bon dia. Qui és vostè?
Soc la Carme Pallarès.
Carme Pallarès.
Que no entro al sorteig, eh?
No entres en el sorteig?
No, perquè encara em penso que no m'hi arriba.
No ha complert el mes de l'última vegada que te va tocar?
No, però pots entrar...
Pots entrar a l'altre, als cartons de la quina entrades, sí, i a les entrades per anar a veure els
sí,
Pastorets.
Sí, això, els Pastorets. Sí.
Molt bé. Bueno, doncs tens el número...
Sí.
El número 6.
El 6, molt bé.
Gràcies a tu per trucar. Adéu,
gràcies,
bon dia.
Adéu.
Vinga, doncs, tot que a la gent s'ha guardat per avui, i sí, no hi havia maneres...
El dimarts sembla que la cosa s'anima.
Bé, i hem de tallar les animacions perquè ja, Paco, arribem al punt de la una, ja saps què passa al punt de la una.
Doncs miri, que feu un bon dinar, l'hora de menjar bon profit, i si aneu de restaurant, també.
També.
Fins la setmana que ve...
I que el conte no sigui gaire gros, eh?
La setmana que ve serà l'últim programa de l'any.
Exacte, ja, l'últim programa de l'any.
De les 6 hores de la ràdio,
Perfecte, perfecte. La Falco, fins la setmana que ve.
Molt bé.
Ja ho sabeu, tot allò que comença té un final. Tot allò que comença...
Tot allò que comença té un final. Si, baixo, si ho baixo tot, només s'escoltarà la veu, és veritat, també. També les mans que vas no estan mai quietes. És el que els deia. Tot allò que comença té un final, posem aquí el punt. I final us deixem ara amb l'informatiu, que ens portarà la veu. Seguidament, la tertúlia. Ja ho sabeu, que del tema que es parli, si esteu interessats, hi podeu dir la vostra, al 972-77.